Són les 6 del matí, bon dia Catalunya. Vinga, va, per la terra, que és dijous. Dijous 14 de desembre del 2023. Toca abrigar-se abans de sortir de casa perquè han baixat clarament les temperatures. L'ambient és hivernal, a més bufa el vent amb fort a moltes comarques. Les ventades es mantindran tot el dia als extrems del país i s'espera neu a la cara nord del Pirineu. A la resta farà sol, però clarament amb més fred. El Barça ha tornat a fer el ridícul a Europa, tot i passar 8 anys de final de la Champions, i a més, com a primers de grup, i a més, per primera vegada en 3 anys, l'equip va perdre 3-2 contra l'Anvers, un equip que fins ahir no havia sumat cap punt, li havien fet 15 gols i només n'havia marcat 3. I que a més no jugava res. Els belgues es van avançar només començar el partit, al minut 2, Ferran Torres va empatar el 35, al minut 10 de la segona part l'Anvers es va tornar a posar per davant, al temps afegit el Barça va fer l'empat a 2, però que la següent jugada, quan semblava que el Barça encara podria tenir alguna ocasió per intentar maquillar un partit de fast i culminar la remuntada, l'Anvers va fer el 3-2 definitiu. És a dir, és la doble cara. L'alegria de 3 anys després anar com a primer de grup i possible i trobar-te en un partit de 8 anys de final, en 2 partits. Ostres, que dius, carai, Déu-n'hi-do. PSG, o Inter de Milà, o Leipzig, o Nàpols, o Lazio, o Copenhagen, o PSV Eindhoven. Avui que ens tirem tertúlies per parlar d'aquesta situació del Barça, a les 9, Pou, Saperes, Segurola. A més, també parlarem d'una decisió de la justícia que demostra que el VAR va perjudicar de manera clara l'Espanyol la temporada passada. El jutge conclou que el sistema de videoarbitratge va ometre imatges clau en el partit Espanyol-Atlètic de Madrid. L'àrbitre va donar com a legal un gol que no era, fantasma de l'Atlètic de Madrid, que va ser crucial per condemnar l'Espanyol al descens. Un dijous en què també és notícia això que llegim avui al diari Segre. L'Ajuntament de Guissona, a la Segarra, està desbordat per l'arribada massiva de migrants senegalesos sense papers i demana ajuda al govern d'Espanya. En només 15 dies n'han arribat una 60 i temen que abans de final d'any en siguin 100. Un crit d'alerta d'un poble de 7.000 habitants i que és un exemple de convivència entre diferents nacionalitats. Això l'endemà que els alcaldes de Junts al Maresme demanessin expulsar immediatament els migrants multireincidents. Se sumen a l'alcalde de Calella, Marc Buch, que fa uns dies va denunciar una onada de delictes violents al seu municipi. En parlarem a la tertúlia David Fernández, Neus Tomàs, Concepció Barall i Pere Mas, amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Amb ells també parlarem de la petició del govern d'Espanya d'endurir les restriccions als mòbils a les escoles. Proposen prohibir-lo del tot a primària, en hores de classe i a secundària, que només es puguin fer servir per motius pedagògics. El pati i el menjador, prohibits fins als 16 anys. Ara han de ser les comunitats les que decideixin. I a partir de les 11, avui al Món RQ, saludarem Los del Río, perquè ha fet 30 anys, 30, que es va publicar La Macarena. Ah, en parlarem amb els responsables d'aquest èxit, els dos, l'Antonio i el Rafael, Los del Río, i l'Arnau Tordera, destaparà el secret de l'èxit d'una cançó. Avui ha dit a Twitter una peça on hi apareix esmentada una jura de bandera. I amb el Ramon Bartolià, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Un cop tuit de la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià? Ai, no, palla, calla, calla, calla. Albert?
Doncs sí, que el Barça ha tocat fons en el partit més desastrós de la temporada, però tot i així serà els 8ens de final de la Champions com a primer de grup, ara bé, i serà després de l'enèsim naufragi a Europa. Ahir va perdre 3-2 al camp de l'Anvers en un partit nefast contra el cué del grup. És veritat que l'objectiu ja estava assolit i que Xavi va sortir amb un 11 poc habitual, però la posada en escena ja va ser inacceptable. L'Anvers es va avançar al minut 2 després d'una pifia d'Oriol Romeu i a partir d'aquí tot va anar pel pedregal. La primera mitja hora va ser desastrosa i encara bo que Ferran Torres ho va arreglar amb un gol abans del descans. abans, però una nova errada d'Oriol Romeu va propiciar el 2-1 i de passada l'inici del desastre. Marc Guiu va empatar el temps afegit, però en la jugada següent l'Anvers es va aprofitar de la passivitat defensiva de Jules Koundé per fer el 3-2 i deixar el Barça en evidència. Tot i així, atenció, perquè Xavi va acabar content en una roda de premsa que, com el partit, també va ser molt preocupant.
Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a 8 minuts de final com a primers de grup, i crec que és un mèrit del club, de l'equip, i a vegades ens hem de recordar d'on venim. Per tant, sí, hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor, però, dit això, doncs, que estem vius. És moment de disfrutar i de pensar d'on veníem.
Un cop dit això, el Barça ara ja sap tots els rivals que li poden tocar el sorteig de dilluns. A les 12 del migdia hi ha RAC+1. Per ordre de dificultat serien el PSG de Luis Enrique, l'Inter de Milà, Leipzig, el Nàpols, la Lazio, el Copenhagen i el PSV Eindhoven.
Ahir vaig veure el partit amb una calma que impròpia de la situació, no? És a dir, l'adversativa amb una frase és molt important. Perquè com passava a la sèrie de... Sempre dic la mateixa sèrie, la sèrie aquesta que feia el Kevin Spacey, que feia president dels Estats Units.
House of Cards.
Hi ha un moment que parla de la adversativa. Diu que la realitat d'una adversativa, quan hi ha un pro, és a partir del pro. Saps? Sí, saps com és el pro. A partir del pro és quan hi ha la veritat, no? Aquesta criatura es porta bé, però és un pillo, eh? T'està dient que és un pillo. Que es porta bé, però que és un pillo. A la roda de premsa d'ahir hi ha un pro al mig. Però hi el canvia, Xavi Hernández. Xavi diu... clar, és que... Estem contents i hem d'estar feliços i tal, no sé què, però el partit no ha anat bé. No, és al revés. Això ha sigut un desastre, però ens hem classificat, que és el que compta. O sigui, jo entenc que després del pro és la veritat, és a dir... És veritat, a mi em fa molta il·lusió, o sigui, avui jo ho puc dir, perquè sempre ho he dit, que quan em llevo els matins que hi ha Champions i el Barça juga a la Champions, per posar un exemple, va ser feliç. Per què? Perquè poso el peu a terra i penso, hòstia, avui hi ha un partit de Champions i juga al Barça, hòstia, doncs mira, m'aniré a dormir més tard, però és més alegre. Sí, per tant, això és molt important, perquè feia 3 anys que no passava. Hòstia, i només pensar... que el mes de febrer o el mes de març o no sé quan torna la Champions,
febrer, sí.
El febrer torna la Champions, hòstia, hi haurà dos partits, dos entre setmanes, que hòstia, que bé, jugarà el Barça i tal, doncs ja per mi és molt important. Ara, això que està molt bé, això que està molt bé, ja ho sabíem la setmana passada. I l'altre, el que no sabia més el d'aquesta setmana. I llavors el problema és que accentua, jo crec, jo el problema... és que o no s'escolta l'Edu Polo, i de bo, jo no he sigut crític amb Xavi Hernández, i jo crec que ahir la crítica al Xavi Hernández és més... Jo m'emprenyo més amb la roda de premsa que amb el partit, mira el que et dic. Perquè amb la roda de premsa jo crec que no se la va preparar bé. De bo, jo crec que la roda de premsa el Xavi no se la prepara bé. Perquè li surt un no, però sí, però no, però bueno, hem jugat bé, però llavors individualment la pregunta al Torquemada, que sí que sí, unes sensacions, i diu 20 vegades la paraula sensació, i tot és... I llavors m'emprenyo més per la roda de premsa. I, evidentment, la setmana ha estat bastant surrealista. Bastant surrealista, entre si han de jugar o no de jugar. Després fa fora de la llista Lewandowski, li dona descans. Què fa Araujo viatjant i estant a la grada? Un tio que va amb la cara trencada. No sé, tot plegat és com molt estrany. És com molt estrany. Si em dieu a mi avui, de debò que això són sensacions. Sensacions. Sí, que estareu tots pensant ara aquest, què dirà ara aquest, a la secta de la 6, sobre el tema de Xavi. Si a mi em dius avui què passarà, no ho sé. Jo crec que, en principi, la idea de la porta és que acabi la temporada. Aquesta és la idea de la porta. Ara! Ai, no ho sé. No ho sé. Una altra cosa és... la realitat palmària. El Barça, efectivament, està a 8es de final, està en el bombo de la Champions, el Barça encara és viu a la Lliga i encara és viu a la Copa. I encara queda molta Lliga i molta Copa. Ara, la sensacions són bastant preocupants, certament preocupants. Bueno, avui Pou Sapere Segurola. Per cert, encara en futbol, atenció amb això, dos jutjats de Madrid han assenyalat que responsables del VAR van amagar imatges en accions polèmiques de la temporada passada.
Sí, en concret s'aturen en dues accions, l'expulsió de Vinícius a Mestalla, però sobretot el gol fantasma que Antoine Griezmann de l'Atlètic de Madrid li va marcar a l'Espanyol a Cornellà al Prat i que va empantar una mica més els blanquiblaus cap al descens a segona divisió. Segons l'escrit, l'àrbitre de VAR li va ensenyar a l'àrbitre de camp unes imatges, però en canvi en va ometre unes altres que posaven en dubte si la pilota realment havia entrat per complet a la porteria. En el seu dia, l'Espanyol ja va intentar impugnar el partit, però competició ho va desestimar, tot i admetre que no tenien la imatge, el frame exacte, per demostrar que la pilota havia entrat.
Això és gravíssim. Això és gravíssim. Perquè està dient a l'Espanyol que tenim una imatge guardada que resulta que no es va ensenyar, on es veu clarament que la pilota li passa un pam dins de la porteria. Creïble. Bueno, més coses, són les 6 i 10. Això també en parlem avui. Els alcaldes de Junts del Maresme fan pinya per demanar l'expulsió dels migrants multireincidents i sense papers.
Sí, la petició arriba després d'una onada de delictes violents comesos a Calella per només 11 lladres que entre tots ells sumen 260 detencions. Els han detingut gairebé 300 vegades per baralles o robatoris, però sempre acaben sortint tan amples i la tornen a fer grossa. L'alcalde, Marc Buch, reclama canvis legals per lluitar contra els delinqüents, per això planteja fer fora a tots els migrants irregulars.
Per nosaltres l'important és el delinqüent, sigui migrant o sigui autòcton, per dir alguna cosa, a la presó. Llavors, si a més a més en la circumstància de que ha vingut a casa nostra no integrar-se, no ha vingut doncs, a treballar com fa la majoria de la població, doncs aquesta persona no té cabuda a casa nostra, eh?
El Departament d'Interior ha anunciat en les últimes hores que ampliarà la plantilla dels Mossos al Maresme i el conseller Elena té previst reunir-se amb els alcaldes de la comarca a principi d'any. Tot i això, ahir, des del Parlament, els acusava d'assenyalar un col·lectiu.
I de tot això, l'Ajuntament de Guissona a la Segarra posa el crit al cel per l'arribada massiva de migrants del Senegal sense papers.
Sí, ho explica aquest matí el diari Segre. Diuen que en només dues setmanes han arribat una seixantena i temen que d'ara, fins que acabi l'any, la xifra s'enfili fins al centenar. Això en un municipi, recordem, de menys de 7.400 habitants. Tots aquests nouvinguts provenen de les Canàries, on han arribat en pastera les últimes setmanes i han anat a Guissona a la recerca de familiars i amics. L'Ajuntament explica al diari que han demanat un cop de mà la delegació del govern espanyol, asseguren que els serveis socials del poble estan desbordats i que la majoria d'aquests migrants no poden treballar perquè no tenen documentació i, per tant, no tenen on viure ni res per menjar. Per això demanen que se'ls reconegui com a refugiats, com va passar durant l'esclat de la guerra a Ucraïna. Aleshores, van arribar al poble gairebé 300 persones a qui es va poder oferir un contracte. De fet, ara mateix, al poble viuen més d'un miler d'ucraïnesos, mentre que la comunitat senegalesa supera ja les 500 persones.
Recordo que un dels temes que havia posat a la carta del president Puigdemont a l'hora de negociar l'acord d'investidura amb Pedro Sánchez és precisament el traspàs de competències de migració, precisament per poder ser la Generalitat qui reguli tot això. Mentrestant, el govern d'Espanya pressiona les autonomies per fer un pas més en la prohibició dels mòbils a les aules.
Sí, la proposta del Ministeri d'Educació acaba tirant endavant. Els nens no podran utilitzar mòbils a l'escola fins als 12 anys i a partir d'aleshores als instituts només es podrà fer servir amb permís dels professors quan tingui sentit pedagògic. A més, el govern espanyol també demana vetar-los al pati i també al menjador. És una proposta que va un pas més enllà del que va demanar el Consell Escolar de Catalunya. En parlava ahir la ministra Pilar Alegría.
No es única y exclusivamente una inquietud que afecte al uso de esos teléfonos móviles en horario lectivo. De hecho, desborda el horario lectivo. El uso que hacen los jóvenes, los adolescentes del teléfono móvil, un 75% del mismo lo realizan siempre fuera del horario lectivo. Pero desde luego, aunque la educación, como es lógico y normal, no puede dar respuesta a todo, sí queremos ser parte de la solución.
Alegría diu que vol consens i ha convocat una reunió amb les comunitats autònomes a principis d'any.
Són les 2:15. Avui la fotografia que obre tots els diaris és la del president Puigdemont i Pedro Sánchez, que hi van coincidir després de 6 anys al Parlament Europeu d'Estrasburg.
Sí, va ser un ple que havia de servir per posar punt final a la presidència espanyola de torn, però que va tenir un cop més l'amnistia com a protagonista. Puigdemont va exigir al president espanyol que compleixi els pactes, com el del català a Europa, i aquest li va demanar que mantingui l'aposta pel diàleg.
Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
Al señor Puigdemont quiero decirle que vamos a continuar promoviendo el uso de lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución y que expresan el sentir y las emociones de 13 millones de habitantes en nuestro país.
Això davant un setge constant d'atacs de la dreta i l'extrema dreta pels pactes de Sánchez amb l'independentisme i posava veu el líder dels populars, Manfred Weber, a qui Sánchez va acusar de filtrejar amb l'extrema dreta.
Europa està amoïnada. En el seu acord de govern es parla de crear dues comissions d'investigació pel senyor Puigdemont. Això va contra els drets fonamentals de la Unió Europea i contra la separació de poders.
¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular? ¿Sabe que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿El nombre de los líderes del Tercer Reich?
Per cert, Weber diu avui al diari El Mundo que contra el nazisme s'hi lluita des del centre i que amb el discurs d'ahir de Sánchez queda desqualificat per qualsevol càrrec europeu en un futur.
I una organització vinculada a Vox està recollint diners per celebrar el cap d'any a Ferraz.
Sí, es diu Revuelta, que és qui protagonitza totes les concentracions davant de la seu del PSOE per protestar contra l'amnistia. Per poder organitzar les campanades ha iniciat una col·lecta entre els seus seguidors i l'objectiu és aconseguir 10.000 euros per fer el muntatge. Diuen que cal fer les campanades a Ferraz per representar la unió, l'esperança i la convicció que juntament es poden generar canvis significatius pel país. De moment s'han fet 121 donatius i han aconseguit recaptar 2.500 euros.
Va fotre també el cap d'any a Ferraz. Home, i gaire il·lusió no fa.
Bueno, és un quart tocat de 7 del matí i atenció si teniu previst agafar un avió durant aquestes festes perquè en principi hi ha vaga d'Iberia.
Sí, els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat 8 dies d'aturada del servei de terra i per tant hi podria haver retards i cancel·lacions. Concretament la vaga anirà del 29 de desembre a l'1 de gener i del 4 al 7 de gener. Per tant, l'endemà de Reis són dates clau per tots aquells que tinguin pensat passar el cap d'any fora de casa o allargar l'escapada fins als últims dies de les festes de Nadal. Recordem que companyies com Vueling, Level o British Airways també són part del grup Iberia i per tant també poden patir alguns retards o cancel·lacions d'última hora.
A tot això, Facua denuncia que alguns supermercats s'aprofiten que ve Nadal per encarir alguns productes. Home, tampoc feia falta que ens ho expliquis, Facua, això.
Sí, són els que venen durant tot l'any, però que ara tenen més tirada. Per exemple, els bombons, els torrons o els polvorons. Sí, Facua assenyala directament les cadenes de supermercats Carrefour i Percor i Alcampo. Ha detectat, per exemple, que la mateixa caixa de bombons de Nestlé, per exemple, a l'Alcampo, a l'octubre, costava 16 euros i ara en costa gairebé 20. Per tant, s'han encarit més de 4 euros a les portes de Nadal.
Sí, bueno, però això, jo vaig a comprar llagostins el dia de Nadal, veuràs quan sortiran, quan fa 15 dies i quan et costaran ara.
I per cert, hi ha un saló que tothom parla molt del mobile i parlem poc d'aquest, i en canvi el mobile està molt bé, molt bé, molt, però diguem-ho és més, el mobile és més no és tant per la gent convencional, i en canvi aquest sí, que és el saló audiovisual ICE, i atenció que va deixar Amsterdam per venir a Barcelona, estan encantats des d'aquí, encantats, i a més serà més gran que mai.
Sí, això és el que diuen, superarà les xifres de quan aquesta fira es feia precisament a Amsterdam, just abans de la pandèmia, pel que fa a metres quadrats d'exposició i suposen també a nivell d'afluència de gent. En aquesta edició ocuparà un 30% més d'espai que l'any passat. Es farà, recordem, entre el 30 de gener i el 2 de febrer a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, i ICE diu que ja té gairebé totes les entrades venudes per a aquesta edició.
Que bèstia. I avui s'estrena a Netflix l'esperadíssima, ara sí, última part de The Crown. William, keep smiling, darling. Ja s'acaba. S'estrena la segona part de la sisena temporada de The Crown, que consta de 6 capítols i comença just després de l'accident mortal de Lady Di i Dodi Al-Fayed a París, i aquesta última entrega se centrarà en el príncep Guillem i com es recupera de la mort de sa mare. Per cert, que ahir a la Champions femenina el Barça continua líder invicta al seu grup després de golejar 0-6 al Rosengard, i en bàsquet el Baxi Manresa va guanyar d'un punt al Barça al Palau Blaugrana. És la segona derrota consecutiva dels de Roger Grimau, que ha passat a prop al Manresa cada vegada més a la fase final de la Copa del Rei.
Què, toca abrigar-se avui de valent perquè han baixat les temperatures a tot arreu i a més bufa el vent amb força que encara accentua més aquesta sensació de fred. Ara mateix entre els 7 i els 11 graus a la ciutat de Barcelona, en alguns punts han baixat fins a 10 graus les temperatures respecte a les d'ahir. Tarragona tenim 12 graus i a 9 graus a Lleida, 2 a Girona, 1 a Puigcerdà i 8 a Sant Cugat del Vallès i temperatures de 6 i 7 graus sota zero a alta muntanya. I aquest vent que ha arribat ja als 120 km per hora a Mas de Barberà, 118 a Portbou, 108 per exemple a l'Hospitalet de l'Infant i fins i tot a la ciutat de Barcelona ha sobrepassat els 60 km per hora a l'Observatori Fabra. Per tant, abrigueu-vos bé abans de sortir de casa i aquestes ventades es mantindran durant tot el dia a les comarques de Tarragona, al Pirineu i també a l'Empordà, tot i que estones també es notaran com està passant aquesta hora a la costa i al prelitoral de Barcelona o també punts del Pla de Lleida. Dia de sol, núvols prims i nevades cap a la cara nord del Pirineu amb cota al voltant dels 800 metres. I els propers dies puja la temperatura, tot i que el cap de setmana es formaran boires en punts de l'interior i això farà que frenin més els termòmetres a les comarques interiors i a la resta pugen les temperatures i tindrem un cap de setmana plàcid i amb moltes estones de sol.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 6 i 20.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira,
sortia un pollastret, eh? L'has sabut dissimular molt bé. A mi també em pot passar algun dia. Això ens passa a tots. Al final, és aquesta època de refredats. Jo aquesta nit sí. He anat sentint com el vent anava anant fotent cops al balcó.
Sí.
I com passava enmig de les escletxes i tot. Una ventada, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, no m'ha caigut cap torret al cap venint cap aquí a la feina.
Home, sort. Sí. Si no, no hi series, aquí.
Sí, és veritat. Sí, sí. Millor ser aquí, amb sí, tots vosaltres. Sí. Bueno, el tall d'avui és de diumenge passat. Malauradament, el partit del Granada Atlètic de Bilbao va ser suspès poc després del seu inici per un tràgic succés i així ho van explicar al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Ai, ai, ai. Per cert, que la Lliga informa, juntament amb l'Atlètic de Bilbao, que la Lliga i els dos clubs s'han posat d'acord per suspendre finalment el partit a causa de la mort de l'aficionat a la graderia de Los Cármenes i que l'Atlètic Club lamenta evidentment el succés i envia un missatge d'ànim als seus familiars.
Bé, esperem que no acabi en res i que aquest aficionat es recuperi, que això és el més important de tot. Que aquest aficionat es recuperi, que això és el més important de tot. No s'entera
de nada. És evident que devia estar consultant...
A vegades passen aquestes coses.
Sí, tu. Que estàs mirant el mòbil o et distreus no,
o t'estan parlant o estàs fent altres coses.
Estàs fent altres coses, però si tu fas moltíssim, això.
Vaja.
No.
Ja ha rebut.
No, que ho deia. Jo aquestes coses sempre les dic per provocar sensacions, per veure...
Collons, sempre és el Xavi, ja.
Per
provocar sensacions.
No,
m'agradaria saber quant cops diu sensacions el Xavi. Mira, ja tens alguna feina. Quants cops diu ahir?
Ah, vaja.
Sí, noi, podria... Sí, mira, tens feina entre 6 i 9, ja tens alguna feina a fer. Que és, sí, és, sempre, perquè...
Jo t'ho conto, no pateixis.
Sí, va, perfecte. Quants cops diu la paraula sensació o sensacions Xavi ahir a la roda de premsa?
Val, d'acord. Val?
Sobretot a la primera part de la roda de premsa, val?
Cap problema.
6 i 22.
A treballar.
Mira, això mateix, a treballar. Així ja no tens, que anar... Ja no tens la illa Agustí Serrat, la illa
no, però jo la Sònia,
la illa Polls, la illa Mònica Usart...
L'he de saludar igual, eh?
Tal. Sí, sí, que... sí, però no cal que sigui de 20 minuts a la salutació.
No, 20 minuts no, 5.
Bueno, escolta'm una cosa, aviam que vaig a... Avui tenen dues Nadales.
Apa.
Pel preu d'una.
Sí, sí.
Dues Nadales. És que jo vaig... Ahir, quan el Melero va tirar una cançó als Smiths, vaig dir... Com pot ser que els Smiths no tinguin una Nadala? I rebenant, hi ha un rare, que és una raresa, que dura un minut i mig. Tira, tira, dels Smiths. Mira, mira. Atenció.
Això, i després una altra cosa, permeteu-me, que és un clàssic. Va, el Guille Milky Way cantant un clàssic nadalenc, ja. Va, fot-li, cada any la tirem aquesta i és magnífica. Va. Here we are, all together on a special day. And now we know that there'll be no more time for waiting. This is the dream that we're creating. Now and here we are, all together in a special way.
La música d'en Guille Milky Way, hem arribat a les 6:27.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha una fotografia que monopolitza totes les portades i és la de Carles Puigdemont i Pedro Sánchez al Parlament Europeu. Ara bé, pràcticament tots els diaris l'agafen de dues maneres diferents. D'una banda, amb la no salutació entre tots dos.
Sí, La Vanguardia diu a pocs metres però sense salutació i destaca que tot i ser molt a prop l'un de l'altre, cap dels dos no va buscar un acostament. L'ara titula Puigdemont i Sánchez cara a cara a Estrasburg i afegeix que tot i que no hi va haver foto explícita, el debat va fer que Sánchez legitimés com a actor polític als ulls d'Europa a Puigdemont. Pel que fa al punt avui, Illa llegim cara a cara de desgast relatiu i remarca que Puigdemont i Sánchez intercanvien advertiments a l'Eurocambra, mentre que El País diu debat sense salutació a Estrasburg i El Mundo titula cara a cara a Estrasburg. El diari destaca que el líder de Junts li va retreure a Sánchez que el català encara no sigui oficial a la Unió Europea. En aquesta mateixa línia va el titular de La Razón, diu Puigdemont amenaça amb conseqüències desagradables per no impulsar el català.
Aquesta és una de les lectures que fan els diaris del debat d'ahir a l'Eurocambra. L'altra és l'enfrontament entre socialistes i populars per l'amnistia.
La Vanguardia ho agafa dient Sánchez esgrimeix el nazisme a Europa per retreure els pactes PP-Vox i afegeix que el president espanyol es va encarar amb el líder dels populars europeus dient-li tornaria a les places de Berlín noms del Tercer Reich com fa Pascal amb els franquistes. També reprodueix aquesta pregunta El País, que titula Sánchez retreu al PP europeu les aliances amb Vox en un agre debat. La BC en canvi diu que Sánchez trasllada el seu mur contra la dreta a l'Eurocambra i sacseja el fantasma del nazisme. Assegura que es va reivindicar com a barrera contra la ultradreta. Qui li respon és el president del PP europeu, Manfred Weber, en una entrevista que porta en portada al Mundo. Diu: Sánchez no s'ha assabentat de la lliçó d'Alemanya contra els nazis, treballar des del centre. Finalment, el periòdico titula simplement Amnistia a l'Eurocambra i diu que Sánchez la defensa davant del Parlament Europeu.
Més enllà de la política, l'altre tema que avui duen els diaris en portada és l'acord de la COP28 de Dubai, que us explicàvem ahir a les 8 del matí.
La Vanguardia parla de pacte mundial per iniciar la transició cap al final de l'energia fòssil i remarca que l'acord no té dates i que cada país té llibertat per aplicar-lo. El periòdico diu: Dubai acorda el principi de la fi de l'energia fòssil, en el que qualifica de compromís històric in extremis. Ara rellegim: la COP28 es tanca assumint l'objectiu de deixar enrere els combustibles fòssils i el punt avui ho defineix com a clima de consens. A Madrid, el país titula: el pacte del clima apunta al final dels combustibles fòssils.
A 8:15 ampliarem aquest repàs dels diaris a la lectura de la premsa en diagonal. En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
El Barça torna a quedar en evidència a Europa, tot i classificar-se pels vuitens de final com a primer de grup.
Sí, de la Champions. Els de Xavi Hernández han perdut estrepitosament al camp de l'Anvers, 3-2 contra un equip que fins ara no havia puntuat. Els possibles rivals, però ara, del Barça vuitens són el PSG, l'Inter de Milà, el Leipzig, el Nàpols, el Lazio, el Copenhagen i el PSV Eindhoven.
I dos jutjats de Madrid acusen responsables del VAR d'actuar de mala fe.
Assenyalen que van amagar imatges d'accions polèmiques al tram final de la temporada passada. Primera, una d'elles és el gol fantàstic que l'Atlètic de Madrid li va marcar a l'Espanyol i que el va acabar d'empantar a baixar segona.
Els alcaldes de Junts per Catalunya del Maresme fan pinya per demanar l'expulsió immediata dels migrants multireincidents.
La petició arriba després d'una onada de delictes violents a Calella, comesos per 11 lladres que sumen 260 detencions. L'alcalde del municipi reclama fer fora tots els nouvinguts delinqüents en situació irregular.
I mentrestant, l'Ajuntament de Guissona, la Segarra, posa el crit al cel per l'arribada massiva de migrants senegalesos sense papers.
Ho explica el diari Segre. Diuen que en només dues setmanes n'han arribat una seixantena provinents de les Canàries i temen que fins a finals d'any en siguin un centenar, això en un municipi de menys de 7.400 habitants.
El govern espanyol pressiona les autonomies per avançar en la prohibició dels mòbils a les escoles.
Vol que a primària estiguin prohibits i a secundària només es puguin utilitzar en activitats amb el permís del professor. El pati i el menjador també estarien vetats. La Moncloa ha convocat una reunió amb les comunitats a principis d'any per intentar arribar a un consens.
Pedro Sánchez legitima Carles Puigdemont com a interlocutor i dona la cara a favor de l'amnistia a l'Eurocambra.
El president espanyol va coincidir per primera vegada amb el líder de Junts en un debat on Puigdemont li va advertir que haurà de complir els seus pactes. Sánchez es va defensar dels atacs de la dreta i va encarar-se directament amb el líder del PP europeu.
I atenció a aquestes festes, perquè als aeroports hi haurà vaga del servei de terra d'Iberia.
Comissions Obreres i UGT han convocat 8 dies d'aturada del 29 de desembre a l'1 de gener i del 4 al 7 de gener. Companyies com Vueling, Level o British Airways, que formen part de l'empresa, també podrien patir retards i cancel·lacions.
I avui s'estrena a Netflix l'última part de The Crown.
És la segona part de la sisena temporada, que constarà de 6 capítols. Comença després de l'accident mortal de Lady Di i Dodi Al-Fayed a París i se centrarà en el príncep Guillem i en com es va recuperar de la mort de la seva mare.
I a la resta dels esports, el Baxi Manresa guanya el Barça al Palau Blaugrana.
Sí, gran victòria dels vegencs, que aconsegueixen la segona victòria al Palau en 3 anys i fan un pas molt important cap a la Copa del Rei, i de passada també fan que el Barça acumuli ja dues derrotes seguides a la CB.
Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
Avui toca abrigar-se de valent perquè han baixat les temperatures i bufa fort el vent.
Sí, bufa el vent a més de 100 km per hora, sobretot cap a les comarques de Tarragona i també cap a l'Empordà, però ha superat els 60 km per hora també a la ciutat de Barcelona. Matí de ventades fortes, especialment als extrems del país, però que estones també es notarà a la costa i al prelitoral de Barcelona, punts del Pla de Lleida o de la Catalunya Central. I a més, com deies, han baixat les temperatures i, per tant, la sensació de fred és molt més marcada que no pas ahir. I al migdia també reculen els termòmetres, especialment a les comarques del sud i al Pirineu, avui moltes màximes de 10 a 15 graus. Amb neu cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Andorra, amb cota que baixarà fins als 800 metres tan sols, i a la resta dia de sol.
Repassem també les temperatures a aquesta hora.
Entre els 7 i els 11 graus a la ciutat de Barcelona, 12 graus a Tarragona, 9 graus a Lleida, 2 a Girona, 3 a Prades, 7 a Terrassa i 0 a Vic.
I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora és obligatori portar cadenes per circular per la C28, al Port de la Bonaigua, i per la N230 entre Vilaller i Viella en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 14 de desembre.
RAC 1.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Inmersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, t'espera aquest Nadal al Teatre Tívoli. El millor regal per compartir diversió amb tots els teus i celebrar aquestes festes de la millor manera. T'esperem també la nit de Cap d'Any amb la funció més especial de la temporada. Entra al web i compra ja les teves entrades. Última funció de The Producers el 4 de febrer. No t'ho perdis!
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Ei, encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.
El món a RAC1.
6 i 38 minuts. El Barça toca fons amb el partit més desastrós de la temporada, però serà els vuitens de final de la Champions com a primer de grup.
Edificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Els de Xavi Hernández seran el bombo 1 del sorteig de dilluns, però hi entraran per la porta del darrere, després d'un dels naufragis més grans des que Xavi és l'entrenador. Ahir el Barça va perdre 3-2 al camp de l'Anvers, la ventafocs del grup, en un partit nefast de dalt a baix i de dreta a esquerra.
Sí, ja va començar malament, amb l'embolic entre Xavi i Joan Laporta per qui havia d'entrar la convocatòria en la prèvia del partit, però encara va acabar la cosa pitjor. Ahir el Barça va perdre estrepitosament contra un equip que encara no havia puntuat en tota la fase de grups i que ja no s'hi jugava res. És veritat que l'objectiu del Barça ja estava assolit i que Xavi va sortir amb un 11 poc habitual, però la posada en escena ja va ser inacceptable i incomprensible. L'Anvers es va avançar al minut 2 després d'una pifia d'Oriol Romeu i a partir d'aquí tot va anar pel pedregà. La primera mitja hora va ser desastrosa i encara bo que Ferran Torres ho va arreglar amb un gol abans del descans, però una nova errada d'Oriol Romeu, un dels grans assenyalats del partit, va propiciar el 2-1 i de passada l'inici del desastre. El davanter del planter, Marc Guiu, va empatar el temps afegit, però en la jugada següent l'Anvers es va aprofitar de la passivitat defensiva de Koundé, un altre dels grans assenyalats, per fer el definitiu 3-2 i deixar el Barça novament en evidència a la Champions.
Enviada especial de RAC1 a Anvers, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça tornarà aquest matí de Bèlgica havent deixat escapar 2,8 milions d'euros i un bon tros de dignitat. De res va servir que dos dels tres titulars indiscutibles que havien de quedar-se inicialment a Barcelona acabessin jugant enmig de la polèmica de la convocatòria. Plou sobre mullat i la derrota 3-2 a mans de l'Anvers aprofundeix les males sensacions que desprèn l'equip, tot i que Xavi prefereix centrar-se en haver passat a vuitens com a líders de grup.
Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup i crec que és un mèrit del club, de l'equip, i a vegades ens hem de recordar d'on venim. Per tant, sí, hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor, però dit això, doncs que estem vius. És un moment de disfrutar i de pensar d'on veníem.
En el seu diagnòstic, en general poc autocrític, Xavi va assenyalar els jugadors, destacant que tenen més nivell del que estan demostrant.
Un cop dit això, ara sí, el Barça ja sap tots els rivals que li poden tocar al sorteig de dilluns.
Sí, un sorteig a les 12 del migdia, que seguirem en temps de la competència a RAC1 i que també emetrem de manera íntegra a RAC1. Per ordre de dificultat, els rivals del Barça serien el PSG de Luis Enrique, l'Inter de Milà, el Leipzig, el Nàpols, la Lazio, el Copenhagen i el PSV Eindhoven. Toqui qui li toqui, tindrà el Barça la tornada a casa en una eliminatòria que es disputarà a principis del mes de febrer. D'altra banda, al bombo 1 hi haurà el Barça, evidentment el Real Madrid també, la Real Societat, l'Atlètic de Madrid, el Manchester City, el Bayern de Munic, l'Arsenal i el Borussia Dortmund.
Avui capgirem tertúlies per parlar d'aquesta crisi al Barça. Les 9, Joan Maria Pou, Roger Saperes i Santi Segurola. Per cert, Pedrol, encara en futbol. Atenció amb això perquè dos jutjats de Madrid han assenyalat que responsables del VAR van amagar imatges en accions polèmiques de la temporada passada.
Sí, en concret s'aturen en dues accions, l'expulsió de Vinicius a Mestalla i, sobretot, el gol fantasma que Antoine Griezmann de l'Atlètic de Madrid li va marcar a l'Espanyol, a Cornellà, al Prat, i que va acabar d'empantar una mica més els blanquiblaus al descens cap a segona divisió. Segons l'escrit, l'àrbitre del VAR li va ensenyar a l'àrbitre de camp unes imatges sobre aquest gol fantasma, però en canvi en va ometre unes altres que posaven en dubte si la pilota realment havia entrat per complet a la porteria. En el seu dia l'Espanyol ja va intentar impugnar el partit, però competició ho va desestimar, tot i admetre que no tenia la imatge, el frame exacte que demostraria que la pilota havia creuat tota la línia de gol i que, per tant, havia entrat.
I més enllà del futbol, alguna cosa més?
Sí, mira, la gran victòria del Baxi Manresa al Palau Blaugrana de bàsquet, els vegencs van guanyar d'un contra el Barça i fan un pas molt important cap a la Copa del Rei. És la segona victòria del Manresa al Palau en 3 anys i, de passada, els de Pedro Martínez, que fan que el Barça encadeni la segona derrota seguida a la Lliga.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
El món a RAC1.
Sí, 43 minuts, més coses. Els alcaldes de Junts per Catalunya al Maresme fan pinya per demanar l'expulsió immediata dels migrants que són multireincidents i que no tenen els papers en regla. La petició arriba després d'una onada de delictes violents comesos a Calella per només 11 lladres que entre tots ells sumen 260 detencions. És el cas que us explicàvem la setmana passada aquí al Monarracú. Els han detingut gairebé 300 vegades per baralles, agressions, robatoris i amenaces, però sempre acaben sortint tan amples i la tornen a fer grossa, Agustí.
Sí, l'Ajuntament de Calella reclama canvis legals per lluitar contra els delinqüents i acabar amb la impunitat i planteja fer fora tots els nouvinguts que estan en situació irregular. Ara bé, altres municipis de la comarca també exigeixen solucions. És el cas, per exemple, de Cabrera de Mar. L'alcalde Òscar Fernández demana a les autoritats que no els caiguin els anells a l'hora de castigar els delinqüents. Ho ha explicat a RAC1.
Si són migrants multireincidents, han de ser expulsats d'aquest país. Si són persones originàries d'aquest país, multireincidents, han de tenir conseqüències penals. Aquest és el nostre missatge. No només ens focalitzem i ens centrem en els migrants, ens centrem en tota aquella persona que delinqueix.
Des de Junts diuen que el Departament d'Interior té part de la culpa perquè no hi destina prou efectius policials. Doncs bé, precisament ahir al Parlament el conseller Joan Ignasi Elena va anunciar l'ampliació de la plantilla dels Mossos al Maresme.
I mentrestant l'Ajuntament de Guissona, la Segarra, posa el crit al cel per l'arribada massiva de migrants senegalesos sense papers. Ho explica aquest matí el diari Segre. Diuen que en només dues setmanes n'han arribat una seixantena i temen que d'ara fins que acabi l'any la xifra es pugui enfilar fins al centenar. Això en un municipi, recordem, de menys de 7.400 habitants.
Tots aquests nouvinguts provenen de les Canàries, on han arribat en pastera les últimes setmanes i han anat a Guissona a la recerca de familiars i amics. L'Ajuntament explica al diari que han demanat un cop de mà a la delegació del govern espanyol. Asseguren que els serveis socials del poble estan desbordats i que la majoria d'aquests migrants no poden treballar perquè no tenen documentació i, per tant, no tenen on viure ni tampoc res per menjar. Per això demanen que se'ls reconegui com a refugiats, com va passar durant l'esclat de la guerra a Ucraïna.
Són 6:45. El govern espanyol se suma al debat sobre l'ús dels mòbils a les escoles i instituts. El Ministeri d'Educació pressiona ara les autonomies perquè facin un pas més en la prohibició dels telèfons tant a primària com a secundària. Si la mesura tira endavant, els nens no podran utilitzar mòbils a l'escola fins als 12 anys i a partir d'aleshores als instituts només es podran fer servir amb permís dels professors quan tingui sentit pedagògic. A més, el govern espanyol també proposa vetar-los al pati i al menjador escolar.
És una proposta que va un pas més enllà de la que feia el Consell Escolar de Catalunya. La ministra d'Educació, Pilar Alegria, diu que vol consens i ha convocat una reunió amb les comunitats autònomes a principis d'any.
La proposta que queremos trasladar es que en educació primària no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. No se usará el teléfono móvil en horario lectivo. Y en educació secundària solo se utilizará el teléfono móvil en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera.
Segons la ministra, els centres educatius han d'ajudar a combatre l'addicció a les pantalles.
I no deixem les aules perquè Pere Aragonès convocarà la setmana vinent tots els partits polítics per debatre sobre el problema que té l'ensenyament a Catalunya.
El president vol agafar el toro per les banyes i promet canvis valents per redreçar la situació després dels mals resultats de l'informe PISA.
Nosaltres assumim tota la responsabilitat, però volem fer-ho conjuntament, no per diluir la responsabilitat política, sinó perquè crec que els resultats seran millors.
Aragonès ho va dir des del Parlament, on l'oposició li va recollir el guant. Tots els partits, menys Vox, van confirmar l'assistència a una reunió, però ho van fer amb durs retrets cap al govern, a qui acusen d'anar massa tard. En parlaven des del PSC, Junts i la CUP, Salvador Illa, Albert Batet i Carles Riera.
Deixi en suspens les mesures anunciades per la consellera fins que no en parlem tots.
Volem fer pinya, sí. Però per fer pinya cal una cimera. Primer que res, seguin amb la comunitat educativa, dialoguin i arribin a acords.
Els comuns, mentrestant, demanen recuperar els llibres de text i el PP i Ciutadans lamenten que creuen que la reunió no els escoltarà.
I encara un últim apunt en l'àmbit educatiu. Les Nacions Unides donen suport a la immersió lingüística a Catalunya. El relator especial pels afers de les minories de l'ONU ha admès en una carta que està preocupat per la situació del català a les escoles, especialment arran de les sentències del 25% a castellà. De fet, recorda que el castellà ja té una situació privilegiada a Catalunya i que, per tant, cal augmentar els esforços per promoure-hi ara el català. Això a Catalunya, al País Valencià, però, mentrestant, PP i Vox han complert la seva amenaça i ahir les 5 revistes en català vetades a Borriana van rebre la notificació que confirma l'anul·lació de la subscripció a la Biblioteca Municipal.
Són les revistes Enderroc, Cavallfort, Camacuc, El Temps i Llengua Nacional. Des de l'APEC, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, posen el crit al cel. Ho consideren una censura a la llengua i cultura pròpies del País Valencià i per això demanen una resposta conjunta per fer-hi front.
6:48, obrim ara plana política perquè Pedro Sánchez legitima Carles Puigdemont com a actor polític i dona la cara a favor de l'amnistia a Europa davant el setge de la dreta i l'extrema dreta. El debat d'ahir al Parlament d'Estrasburg, que havia de servir per posar punt final a la presidència espanyola de torn, va ser un anar i venir de retrets dels populars europeus i els seus aliats contra el president espanyol. Van aprofitar per treure tota l'artilleria contra la norma i, de pas, carregar contra els pactes amb l'independentisme. Sánchez es va haver de defensar amb dents i ungles i ho va fer adreçant-se directament a Puigdemont. Després de 6 anys, tots dos van coincidir al Parlament Europeu, tot i l'expectació generada, no hi va haver cap salutació, entre tots dos tampoc cap fotografia ni trobada prèvia o posterior, però sí un debat amb llums i taquígraf des de la tribuna de l'Eurocambra. De fet, Puigdemont va advertir al president espanyol que no n'hi deixarà passar ni una i que si s'incompleixen els acords firmats hauran de partir Pérez. Des d'Estrasburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. El d'ahir era un dia d'altíssima expectació i altíssim voltatge a Estrasburg, com poques vegades a l'Eurocambra. Tots els focus estaven posats en Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, que coincidien en temps i lloc 6 anys després. Van estar a escassos 5 metres, però cap encaixada de mans. Políticament, tot i escenificar la seva nova aliança, tots dos van deixar clar també l'encara seva distància política. Puigdemont va advertir Pedro Sánchez que incomplir els acords signats portarà conseqüències desagradables i ho va fer citant l'exemple del català a Europa, on, segons Puigdemont, la Moncloa hauria pogut fer més. El president del govern espanyol el va replicar amb una interpel·lació directa i demanant treballar plegats, però dialogant i sota el marc de la Constitució.
Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
Al señor Puigdemont quiero decirle que vamos a continuar promoviendo el uso de lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución y que expresan el sentir y las emociones de 13 millones de habitantes en nuestro país.
En aquesta rèplica, Pedro Sánchez va defensar davant l'Eurocambra la llei d'amnistia. Fons de l'entorn del president Puigdemont celebren el canvi de to i narrativa, però asseguren que caldrà seguir molt vigilant els acords.
Doncs, com dèiem, la futura la llei d'amnistia va protagonitzar una batalla campal amb la dreta i l'extrema dreta espanyola. La picabaralla més agra la va tenir Pedro Sánchez amb el líder del PP europeu.
Manfred Weber li va retreure al president espanyol els pactes amb els independentistes i Sánchez s'hi va tornar acusant-lo de flirtejar amb l'extrema dreta europea.
Europa està amoïnada. En el seu acord de govern es parla de crear dues comissions d'investigació pel senyor Puigdemont per investigar casos de lawfare. Això va contra els drets fonamentals de la Unió Europea i contra la separació de poders.
¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular? ¿Sabe que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
Doncs bé, Weber no va tenir torn de rèplica a l'Eurocambra, però respon avui al president espanyol en una entrevista al Mundo. Diu que Sánchez no ha estat a l'altura de les seves responsabilitats com a president rotatori del Consell i que les seves paraules ahir el desqualifiquen per ocupar qualsevol càrrec europeu en un futur. A més, li etziba que la manera de plantar cara al nazisme és evitant els extrems. Diu que a Alemanya se'ls combat des del centre.
6:52, i atenció si teniu previst agafar un avió durant aquestes festes, perquè hi ha vaga d'Iberia. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT han convocat 8 dies d'aturada, concretament del 29 de desembre a l'1 de gener i del 4 al 7 de gener, l'endemà del Dia de Reis. Recordem que companyies com Vueling, Level o British Airways també són part del grup Iberia i, per tant, poden patir retards o cancel·lacions d'última hora. I un últim apunt, perquè aquest dijous s'estrena a Netflix l'esperadíssima última part de The Crown. William, keep smiling, Doc. 3, 2, 1. Having reviewed the data, the pollsters have now presented. És la segona part de la 6a temporada de la famosa sèrie sobre la família reial britànica. Consta de 6 capítols i comença just després de l'accident mortal de Lady Di i Dodi Al-Fayed a París. Aquesta última entrega se centrarà en el príncep Guillem i com es recupera de la mort de la seva mare. Sí, 53. RAC 1. M'he enamorat aquest Nadal del carro de Capravo i de l'IVA de regal. Aquest
aquest divendres i dissabte 15 i 16 de desembre a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la targeta Club Caprabo. Mantenim els preus del 2021 dels teus imprescindibles per Nadal. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser
39.615. 39615.
Sèrie
38038.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7.
Finca Prats, Hotel Golf i Spa t'ofereix aquest espai.
I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el Peter Pan.
Només li falta el vestit verd i un barret ridícul. És un home d'uns 40 anys que viu segrestat al país de mai més. Ell encara creu que això el dota de certa actitud desafiant, però l'hauries de veure de nit ballant a les discoteques amb criatures que podrien ser els seus nebots. No vulgui saber com li diuen. I quan queda amb els amics, que tenen fills i problemes amb el verí de l'Euríbor, es bufega de cansament i els envia uns vídeos de TikTok que el fan pixar de riure. Bé, només a ell i als nens perduts. No vol compromisos, no vol llaços, ell és lliure. I quan diu la paraula amb la boca plena no sent l'eco del ridícul ressonar damunt del seu cap. Hi ha res més perillós que un Peter Pan convençut de la seva màgia? A vegades, quan me'l creu pel carrer, tanco molt fort els ulls i desitjo que aparegui el capità Garfi i amb l'espasa apuntant al coll, sense cap mena de clemència, l'encadeni a la proa del vaixell i se l'endugui cap a l'horitzó.
Finca Prats Hotel Golf i Spa t'ha ofert aquest espai. Aquestes festes, escapa't i gaudeix d'una experiència única a Hotel Finca Prats de Lleida. Spa, gastronomia i benestar. FincaPrats.com.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
La serie I Am tiene 3 temporadas y en cada episodio cuenta una historia diferente con una protagonista distinta que colabora en el guión junto al creador Dominic Chabas. El maltrato, el desamor, la presión estética son algunos de los temas que tocan. Ahora se acaba de estrenar el episodio especial de la tercera temporada que fue premiado con 2 BAFTA, al mejor drama y a la mejor actriz para la maravillosa Kate Winslet, que interpreta a Ruth, una madre sobrepasada, incapaz de comunicarse con su hija adolescente que está obsesionada con su imagen y con las redes sociales. Su hija en la ficción es, además, también su hija en la vida real, Mia Threapleton. Cuando recogió el BAFTA, Winslet pidió que se regularan los contenidos nocivos en la red y alentó a los jóvenes a pedir ayuda, porque el episodio retrata el abismo en el que están metidas madre e hija y lo hace casi como si fuera un documental, real como la vida misma. I Am Ruth, igual que el resto de temporadas, está en Cosmo y es sensacional.
I ara anem amb el diàleg.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, sentim la destresa del Toni Clapés en crear efectes de sol versió RAC1.
Posa una mica de
quan? Rever.
Ambulància.
Pagame. Pagame.
És veritat que fan això.
Pagame.
Que bé, això va començar a sonar així amb el Maragall, i sempre jo em ve el cap.
Maragall. Maragall. Maragall.
Escogí un mal dia para dejarlos tranquilizantes.
I Justo Molinero no està per accents, així citava l'escriptor Jordi Puntí.
Para garantizar el suministro. Premi Sant Jordi para Punti.
¿Pero qué dices?
Premi Sant Jordi para Punti.
No es correcto, rebote.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.